Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia i bona diada de Sant Jordi. Són les 11. Us informa Laura Polodelfo. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha pronosticat un molt bon Sant Jordi després de 2 anys de pandèmia.
La veritat és que esperem un Sant Jordi magnífic. La gent en té moltíssimes ganes, hi ha molta emoció, i la veritat és que venim també amb uns índexs de lectura i de vendes molt bons, que també durant la pandèmia la gent ha tornat a llegir, i per tant esperem unes xifres excepcionals, a part de que la gent, que és l'autèntica protagonista d'aquesta festa, la gent, els llibres, les roses, ens omplin els carrers.
La consellera ha celebrat aquesta tornada a la lectura i ha destacat les novetats literàries d'aquest any, especialment les escrites per gent jove. I és que aquest Sant Jordi s'espera que sigui de rècord per part dels llibreters i floristes després de 2 edicions marcades per la pandèmia. Segons la Cambra del Llibre, avui es poden superar els 1,9 milions de llibres venuts per a la Diada del 2019, l'última en normalitat. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, està segura que aquest any es recuperarà l'ambient i les vendes.
Històric no ho sé, però que pensem que pot ser com el 2019, sí. O sigui, no té res que veure amb temps de pandèmia, ni l'any passat amb les restriccions, el toc de queda. Hi ha ganes de festa literària, eh? Vull dir que, i que per això jo crec que serà molt bon Sant Jordi.
Pel que fa al Gremi de Floristes, confien que puguin arribar a vendre al voltant de les 6 milions de roses. Ho ha explicat Joan Guillén, president del Gremi, aquest divendres al programa de Tot anirà bé de Ràdio Estel.
En aquest any estarem al voltant de 6 milions de roses, no? Bé, és una xifra que marxa cap a la normalitat i a veure al final com va. Jo crec que hi ha moltes ganes. Nosaltres l'hem batejat com el Sant Jordi dels somriures, no? Perquè tornarem a veure somriures, cosa que portem 2 anys que no ha estat possible.
Guillén creu que aquesta xifra els acosta a la normalitat prepandèmica i que superaran a més creix la venda dels darrers anys. També ha demanat comprar flors als floristes professionals i no caure en l'intrusisme del sector per motius econòmics. A Barcelona, en concret, s'estrena una superella literària sense trànsit i la ciutat tindrà 300 parades, un rècord absolut. L'única amenaça d'aquest Sant Jordi que es presenta com a històric és el temps. De moment, la pluja ja ha obligat a modificar preventivament algunes ubicacions de parades i actes. Mentrestant, a Ucraïna, almenys 2.345 persones haurien mort en la guerra, segons ha comptabilitzat l'ONU. A banda, hi hauria gairebé 3.000 ferits. Són unes xifres que Nacions Unides avisa que podrien augmentar davant els múltiples crims de guerra russos que es van descobrint després d'enfrontaments intensos, com els que hi ha hagut, per exemple, a la ciutat de Mariupol. Per la seva banda, Rússia ha admès per primera vegada víctimes en l'enfonsament del vaixell insígnia de l'armada russa al Mar Negre. Hi hauria un mort i 27 desapareguts. Es tracta d'un enfonsament que Ucraïna ha reivindicat com a resultat d'un atac de míssils, tot i que Moscú sempre ha defensat que va ser per un incendi al dipòsit d'armes. I en política, Yolanda Díaz ha trencat una llança a favor de Pedro Sánchez, assegurant que el president del govern espanyol està absolutament compromès amb la transparència sobre el Catalan Gate. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la vicepresidenta segona del govern espanyol ha qualificat els fets de molt greus i incompatibles amb una societat democràtica. Ha afegit a més que cal esperar les explicacions de la ministra de Defensa i ha demanat mantenir el diàleg entre els executius espanyol i català. I en els esports, el Barça femení ha tornat a fer història en assolir de nou el rècord d'assistència en un partit de futbol femení amb 91.648 persones, superant la xifra dels quarts de final contra el Real Madrid. Les blaugranes han aconseguit la fita en el partit d'anada de les semifinals de la Champions, que han guanyat per 5-1 davant el Wolfsburg. Les blaugranes, que han sortit amb ànim de revenja, ja guanyaven el descans per 4-0 amb gols d'Aitana Bonmatí, Hansen, Jennifer Hermoso i Alexia Putellas. Les alemanyes han encertat a la segona meitat, però Putellas tornava a posar la diferència de 4 gols amb un penal al minut 85. D'aquesta manera, el Barça és la primera vegada que guanya en aquest equip alemany. I avui es juga la final de la Copa del Rei. A les 10 del vespre, l'estadi i la Cartuja s'enfronten Betis i València. Els dos equips arriben al partit amb unes dinàmiques no gaire bones, no sumen cap victòria en les dues darreres jornades de Lliga. En el cas del València, que és desè a la classificació, no troba la victòria des de fa 5 jornades. El Betis actualment és 5è a la classificació. I en segona divisió, avui el Girona visita el Cartagena a 4:45. També avui partit del Barça de handbol a les 12 del migdia contra l'Ainatasuna i a la tarda juga el Barça de futbol sala a les 6 contra l'Atsala. Pel que fa al bàsquet, partit del Joventut que rep a l'Unicaja a 9:45. I en tennis, Carlos Alcaraz ha guanyat davant de Stefanos Tsitsipas i aconsegueix un lloc a la semifinal de l'Open de Barcelona. Avui a les 4 s'enfrontarà a l'australià de Minyaur per un lloc a la final que ha superat Norri per 2-1. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a les 12. Us tornem a deixar amb l'equip del magazín del matí a Ràdio Estel amb la programació especial de Sant Jordi.
Ràdio Estel. Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Ràdio Estel, el Sant Jordi et sonarà millor.
Vinga, doncs continuem ben informats. Gràcies a Laura Polo del Foc, que ens ha posat el dia amb totes les notícies, els titulars més destacats en aquesta diada de Sant Jordi, els noms més buscats també, òbviament, doncs aquells autors que estan al capdavant de totes les llistes. Ara a aquesta hora, mira, ara mateix, passen 6 minuts de les 11, tornem amb la Casmòbil. A veure, Judit Caselles, perquè sí que aquesta hora estàs... Hola, molt, molt bon dia de nou, Judit.
Sí, escolta, molt bon dia i molt ben acompanyada, sí.
Molt ben acompanyada. Explica'ns, amb qui estàs ara mateix, Judit?
Doncs ara mateix estic amb David Trueba, que començarà a signar el seu últim llibre, Queridos Niños. Estem aquí a Passeig de Gràcia amb Rosselló. Si et sembla bé, Mercè, com que està aquí al meu costat,
si us plau,
preguntem
endavant.
A veure... Exacte. Com està anant el dia d'avui? Has començat a firmar algun llibre o encara no?
No, ara comencem a les 11, tots els escriptors, i començo aquí a On the Road, una llibreria aquí que té la paradeta al Passeig de Gràcia, que està molt bé. Jo crec que està molt bé la idea de tancar el tràfic, que ha quedat molt bé, així que penso que si no plou molt serà un dia fantàstic.
Tenies ganes d'aquest Sant Jordi després de 2 anys de pandèmia? Comencem a recuperar la normalitat. Què se sent?
Sí. Per mi han estat 2 anys, perquè jo he vingut des del 99 tots els anys, i aquests 2 anys de confinament, de parada, de pandèmia, han estat, jo crec, una manca per tothom, no? D'aquests exercicis de socialització, de relació, que estan molt bé i que són molt necessaris.
Què se sent en un dia com avui, que estàs tan a prop de la gent, dels lectors? Com es viu?
Bueno, es viu amb curiositat, perquè poses cara a la gent que et llegeix, poses cara als seguidors de molt de temps que porten a vegades totes les novel·les, que tenen una fidelitat que ets emocionant, i també comparteix el dia amb els llibreters, que són com una part important d'aquest negoci i que són persones que necessiten d'aquests dies de festa per sortir-se econòmicament i mantenir els negocis, no?
Queridos Niños exposa la part més fosca de la política, com guanyar-ho justifica tot. Per què aquest llibre?
Bueno, perquè crec que és important que el tipus de campanya electoral que patim ara tinguem una mena de manual de supervivència, no? per als electors. Jo crec que els electors no devem ser innocents, que pensem que totes les coses que fan els polítics les fan perquè estan bojos. No, les fan per seduir la gent. Aleshores, la gent hem de saber la importància que tenim als processos electorals i a la democràcia, i perdre una miqueta aquesta innocència, ingenuïtat, no? I conèixer els tejemanejes que hi ha darrere la política actual, que està molt basada als impactes audiovisuals, a la presència mediàtica, és molt important per nosaltres. Si no, la democràcia estarà en mans dels que aprofiten aquestes nou discurs, no?
Quantes hores estaràs aquí signant llibres?
Pues mira, estarem 6 hores dividides en 6 parades diferents fins a les 8 de la nit, així que fem la paradeta per menjar, però de 11 a 2 estarem al matí canviant de parades i després de 5 a 8.
Per tant, Mercè, ja ho veus, un dia intens avui. No sé si li voleu traslladar alguna pregunta o el deixem ja signant aquests llibres.
Doncs et deixem que acabis de disfrutar. David Trueba, moltíssimes gràcies per haver atès els micròfons de Ràdio Estel, i que de ben segur que seran un dels noms, el de David Trueba, que estarà al capdavant de totes aquestes llistes dels llibres més venuts en aquest Sant Jordi. Judit, cap a on vas ara? El cas mòbil, cap a on va?
Ara, mira, doncs si et sembla, seguirem pujant aquí Passeig de Gràcia, aviam què ens depara el dia d'avui.
Doncs anirem connectant amb la Cas Mòbil. Ja veieu que això el dia ens depararà moltes sorpreses. Jo confio molt en la Casillas. Em sembla que l'he vist de bé al matí, quan l'he vist a primera hora, anava amb bambes, no? Hola, jo no sé.
Jaqueta, està preparada pel dia d'avui. Que no se sap, no se sap què passarà.
Però sense patinet, va a peu, la Casillas. Si us sembla, el que fem és amb l'Eugènia, que estàvem repassant amb la nostra cultureta aquells actes, ens havíem quedat a Calonja, no? Explica'ns quins són els actes més destacats que s'hi celebraran avui.
Sí, Calonja, que és el poble dels llibres, com dèiem, i per tant avui la faran molt grossa. Per exemple, hi haurà un mural en una paret allà, en una plaça, la plaça de la Doma, que es diu el mural de la literatura. Allà qualsevol qui vagi podrà escriure poemes, text, bueno, el que vulguin. A més, tots els restaurants oferiran menús literaris.
Això sempre està bé, eh?
Això sempre està bé. Jo hi trucaria per saber exactament què vol dir un menú literari, no? Què ofereixen. I també durant tot el matí el centre del poble s'omplirà de música itinerant, signatures de llibres... Bueno, jo l'any que ve aniré allà. Avui he estat aquí, però l'any que ve tinc jo que me'n vaig cap allà.
Eugènia Wey, disfruta d'aquest Sant Jordi 2022.
Gràcies,
sens dubte,
Mercè.
Que jo sé que el tens farcit ja d'activitats, eh?
Sí.
Nosaltres que seguim avançant, i clar, aquesta hora ho recordem, el concurs que tenim en mar, participeu perquè el premi s'ho mereix. És així, oi, Marta?
Ho dèiem a l'inici del programa, avui sortegem un fantàstic lot de llibres i una ampolla de cava per brindar avui, que és Sant Jordi. Si el voleu aconseguir, molt fàcil. Només ens heu d'enviar un missatge al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62, amb el títol d'un llibre que per algun motiu us hagi marcat. Potser us va emocionar, us va ajudar a entendre una mica millor el món, no? Potser, contra tot pronòstic, no us va agradar gens ni mica. Per inspirar-vos, escoltem el llibre que ens presenta el nostre guionista, el David Serra.
Un llibre, doncs, sense dubte, Hivern, una història de terror. És del Sergi Balbel. És un llibre en format guió perquè havia de ser una sèrie de televisió i lamentablement no ho serà. I espero, de moment no ho serà, i espero que algun dia ho sigui. He passat molta por, vaig passar molta por amb aquest llibre. I el vaig deixar a algú i no me l'ha donat mai. I ara l'estic buscant desesperadament. Si algú el troba en algun lloc, sisplau que m'ho digui.
Com el David, i compartiu-nos vosaltres també el vostre llibre amb una nota de veu al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62, i optareu a aquest fantàstic lot de llibres per a tota la família i una ampolla de cava per brindar en aquest dia de festa. Recordeu, nota de veu al 663-99-30-62, i al final del programa anunciarem el nom del guanyador.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per aquest recordatori. Per cert, David Serra, que sé que estàs molt connectat al nostre WhatsApp, perquè estàs rebent doncs tots els missatges dels nostres oients amb aquell llibre que ens proposava la Marta, que l'hagin, aquell llibre que hagi marcat a la, no sé, d'alguna manera, ja sigui bona o dolenta. Ara t'acabem d'escoltar tu mateix, eh?
Sí, sabeu, això ho vaig gravar fa un parell de dies, crec, i avui m'han regalat aquest llibre.
No m'ho crec.
Tu, de veritat. I està totalment descatalogat.
Però és una passada haver-lo trobat, no?
La Roser m'ha regalat aquest llibre i he sigut de... O sigui, començar el dia de la millor manera... O sigui, millor manera impossible. Perquè era un llibre que estava buscant desesperadament i em fa molta il·lusió. Hivern de... I us el recomano, però us el recomano, no el trobarem.
De fet...
I no us el deixaré, perquè el vaig deixar un cop i no me'l van tornar.
De Sergi Balbel, no?
Sergi Balbel és...
Que va estar amb nosaltres, Olga, a la Cheslong, no?
Això és una molt bona notícia, David, et farà il·lusió. Va dir que estàvem fent un audiollibre d'aquest hivern.
Jo el que vull que facin la sèrie de televisió, que era el que estava previst.
Mica en mica.
És, diu, Hivern, una història de terror. I hi ha oients, que ja ens han escrit un WhatsApp, per exemple, la Júlia parla del Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, un clàssic.
Molt bo, sí.
Un clàssic. I després, diu que l'havia marcat molt per la seva història, i el Marcel, un altre clàssic, El zoo d'en Pitus, del Sebastià Sorribas.
Ostres, sí.
El clàssic de la Galera, la portada aquella de la Pilarín Vallès. I diu que és un llibre que han anat transmetent als seus fills.
Doncs nosaltres us anem llançant aquesta pregunta que ens feia la Marta avui, amb aquesta freqüència madurada que ha evolucionat, i és aquesta lectura madurada especial a Sant Jordi. Notes de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Us demanem aquell llibre que us hagi marcat, ja sigui per bé o per dolent, la vostra vida, i et alerta perquè tenim un pack de llibres que sortegem i també una ampolla de cava, tu, per brindar aquest Sant Jordi. Que millor, quina millor manera de passar aquest Sant Jordi 2022. Seguim avançant i ara... Ai, qui ens ha vingut a veure? Xavier Carmeniu, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltíssimes gràcies.
Bon Sant Jordi.
Igualment. Que bonic tot. Més motiu per aprofitar que estem junts.
Cantava Natal Xavier Carmeniu, que ens acompanyi, no, Olga, per conèixer la història de Sant Jordi.
Tothom dona per fet que 23 d'abril és el dia de Sant Jordi, però volíem saber una mica, a veure si això sempre ha estat així, si és un invent, si en realitat mai ha hagut un drac, si se'l va carregar en Jordi o la princesa. Crec que això no ens ho podràs acabar de confirmar, per això.
A veure, 23 d'abril és Sant Jordi, i ha sigut Sant Jordi sempre, però no sempre el dia de Sant Jordi ha sigut el dia del llibre. I aquí hi ha la primera notícia d'avui.
Jo, la primera notícia d'avui, al veure Xavier Carmeniu, Olga, estic impactada encara, perquè, clar, és la primera vegada que veiem a Xavier Carmeniu sense mascareta.
Sense mascareta.
I no heu fugit, cosa que us agraeixo, perquè em sol passar, quan em trec la mascareta, de cop, veus, escolta, la gent amb qui estava parlant no han anat a parar, marxen. O sigui que moltíssimes gràcies avui... per aquesta... Que no sigui sí, que teniu una pareta darrere i no us podeu escapar, també, però bé, ho agraeixo molt.
Avui, des de Rambla Catalunya 115, si voleu veure Xavier Carmeniu sense mascareta,
no cal,
doncs podeu venir aquí.
Escolteu.
I el veureu en directe. Ara mateix ho preguntava a l'Olga. A mi, o sigui, jo al veure una mica el guió em vaig quedar com molt impactada que aquest 23 d'abril... No s'ha celebrat sempre el Sant Jordi, el 23 d'abril,
no,
Xavier?
No, i a més fa molta gràcia quan la gent s'indigna perquè avui és un dia que es dediquen a vendre llibres com si fos una mena de pecat al consum cultural, no? Ai, és que s'ha mercantilitzat molt la festa. Escolti'm, això sempre s'ha fet... aquesta ha sigut la funció del dia del llibre, que és... vendre llibres, ja ho diu el seu nom. El que passa que l'hem vestit molt bé i ara forma part de la identitat catalana i ningú s'imagina el nostre país sense la Diada de Sant Jordi. Però això fa 100 anys no era així ni de broma. De fet, la primera idea era, quan es va començar a parlar l'any 26, un editor valencià que es deia Vicent Clavel. Ara podríem fer la broma, Sant Jordi Rosa, si es pot dir Rosa, el Tondes de Clavel, però no la farem perquè ja hem fet el gag abans de la mascareta i ja tenim el cupo avui fet. Però era un senyor, un editor valencià que estava fincat a Barcelona i que ell estava molt capficat en promocionar el llibre. I que se'n venguessin. I va proposar buscar una diada que fos apropiada, una mena d'excusa. I aquesta diada que van trobar va ser el 7 d'octubre perquè era el dia del naixement de Miguel de Cervantes.
Ep.
Clar. El pare del Quixot. Clar, això també val la pena posar-ho en context de l'època. L'any 26, dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera va fer un cop d'estat l'any 1923 amb el suport i la connivència del rei d'aleshores, Alfons XIII. Es veu que la política no anava bé, que és una cosa que passava llavors i que ara es veu que ja no passa tant.
No ha tornat a passar mai més.
Mai més. I va sortir un senyor, va dir, esto lo arreglo yo, va fer així, va, no piqueu mai sobre la taula d'un estudi de ràdio, però ara ho fem perquè és Miguel Primo de Rivera, perdó, el senyor tècnic, i el que va passar és que van intentar arreglar el país, des d'una manera molt espanyola, i en patriotisme espanyol, diguéssim que el seu referent era un tal Benito Mussolini d'Itàlia.
Mm-hmm.
O sigui que ja us podeu imaginar com
anava la cosa.
I quan Vicent Clavel va proposar que el dia de nascimiento de Cervantes fos...
Aquest 7 d'octubre,
Exactament, doncs van dir, hombre, por supuesto, vamos a hacer una cosa muy...
Això ens agrada.
Sí, no, nos gusta, de fet, saps?
Nos gusta.
Vamos a hacer una cosa muy española. I de fet, el que van intentar és promocionar aquest llibre, aquest dia del llibre, el que passa que...
Però...
No va anar bé.
Però hi havia les típiques parades que ara veiem, o no? Aquest 7 d'octubre.
Perquè com que era una cosa molt des de dalt institucionalitzada,
sí,
el que es van dedicar a fer, sobretot, és conferències i actes institucionals als ajuntaments per promocionar la lectura. Saps això que encara fan ara de... Hem de fer que la gent llegeixi.
Sí.
I fan campanyes institucionals. Que molt bé no van, tampoc, però ells, vinga, endavant, provem-ho. Doncs en aquest cas també van fer una mica una cosa semblant, i el que havien de fer els ajuntaments, que hi, si ara ja tenen problemes econòmics, l'any 1926 encara en tenien més perquè el sistema d'impostos era un desastre i no tenien recursos, els deien, no, ara els ajuntaments a sobre regalareu llibres de la ciutadania. I els ajuntaments, un moment, que primer es faltarem als carrers i posarem clavegueres i després ja si de cas regalarem llibres, perquè la cosa estava bastant complicada.
I quan es va decidir que això que estava passant a l'octubre deixaria de passar el dia que va néixer Cervantes per passar-ho el 23 d'abril, que és un dia de morts també senyalades?
Sí, morts senyalades... Si no saps prou matemàtiques, però això també... Ara ja, ja us
vaja, vaja.
La gent dels que són de lletres ens sol passar això. Quan el temps funcionava com sabíem, que ens havien explicat a l'escola, és a dir, que la tardor és quan diuen que són els mesos de tardor i que plou,
fa
mal temps,
clar.
Doncs el 7 d'octubre tenia certa tendència a fer mal temps. I si tu organitzes actes, el que vols és que faci sol.
Clar.
Que ara, precisament,
com està passant ara mateix,
clar,
de nou.
Ostres, perquè ho estem
raig
invocant.
De llum, molt bé.
Sant Jordi i Sant Ramon de Penyafort, que també
ens està donant força.
Ens està protegint avui des d'aquí. Doncs el que van fer és decidir traslladar-lo a un altre dia. I necessitaven una altra excusa.
Clar.
I aquesta excusa va ser el dia que se suposava que havia mort Miguel de Cervantes.
Crec que segur que va morir el 23 d'abril.
Crec que depèn del calendari que tu miris.
Sí, perquè això sempre ho he pensat. Clar, no va morir realment el 23,
no,
eh?
No, perquè el que va passar és que quan hi havia Cervantes hi havia un tipus de calendari, després van fer una reforma de calendari.
Ara, Xavier, un dia amunt, un dia avall, quatre mesos, què importa?
De fet, hi ha gent que es va morir un dia i es va morir al cap de 10 dies per quan van començar a ajustar els calendaris, perquè hi havia el calendari julià i després es va fer la modificació del calendari gregorià. I amb la data que hi havia, històrica, que havia quedat com a data que s'havia mort Miguel de Cervantes, era la data del calendari julià, que era el que havia fet Juli César, amb la qual que no havia tingut en compte que el món no gira 365 dies i són 24 hores clavades, sinó que hi ha una mica de diferència. Per això cada 4 anys afegim aquest dia extra. Doncs aquesta reforma gregoriana va dir, va, tornem a ajustar el calendari, i van dir, ah, calla, que en realitat Cervantes havia mort el 22. Però com que ja s'havia establert el 23 d'abril i que anava molt bé perquè era Sant Jordi, que això sí que ho era, que era i és el patró de tots els territoris de la Corona d'Aragó, entre altres, Catalunya, doncs ja va començar a casar tot plegat. I a més sí que és el dia que va morir William Shakespeare. I tot plegat va servir una mica per anar-ho lligant. De fet, l'any 29 ja s'havien començat a fer alguns actes per Sant Jordi aquí, perquè curiosament, o no tan curiosament, la festa del llibre a Espanya no va funcionar i a Catalunya...
No va agradar, eh?
No va acabar
d'encaixar.
No. Aquesta pregunta no me la facis gaire, que vull ser políticament correcta. Però, i a Catalunya, sí.
Escolta, i també el 23 d'abril és el dia de les roses, per què?
Sí. Doncs això és perquè hi ha una festa que se celebra des del segle XV, que era la Festa de les Roses, que se celebrava al Palau de la Generalitat. Clar, aquí, quan a vegades hi ha gent que parla de que alguns països tenen 1.000 anys de història, i per justificar el nacionalisme espanyol, s'obliden que en realitat que això és un invent, o ho saben, i ho intenten tergiversar, però les institucions pròpies de Catalunya són d'origen medieval. I a Catalunya hi ha una tradició d'organització de la política i de la societat civil molt i molt antiga, des de l'edat mitjana. De fet, els carrers on som avui ho recorden perfectament. Som a la Rambla de Catalunya i quan comenceu a baixar des de Diagonal tenim Provença, Rosselló, València, Mallorca, Còrsega, que són els territoris que eren de la Corona d'Aragó. Passem a la Gran Via de les Corts Catalanes, que les Corts Catalanes, quan es reunien, doncs és quan es trobaven tots plegants. Quan les Corts Catalanes no es trobaven, el que funcionava era la Diputació del General, ara coneguda com a Generalitat de Catalunya.
Ah.
On era el Palau de la... On és ara? Doncs allà. Clar, allà mateix. Perquè l'has de moure si ja el tens allà. Ja queda bé, aquest lloc. A més, avui crec que és jornada de portes obertes. Aneu-hi, que és bonic, i a més és arquitectura gòtica, i veureu una cosa que fa país, que veure aquell pati central i aquelles arcades tan boniques que sembla que allò és molt eteri, és molt bonic. Doncs allà, Fira de Roses. I era el dia de Sant Jordi, que per això precisament aquí el dia dels enamorats és el dia de Sant Jordi i no és Sant Valentí, que és el 14 de febrer.
Clar.
Perquè aquí ho celebrem el 23 d'abril. I per tant va ser com lligar-ho tot.
I va quedar, clar, tot encaixava,
és
no?
Que ens queda tan bé.
Clar, ho tenim tot.
És bonic.
Ha quedat molt bé i ha fet que al final a tothom li agradi, no?
Sí.
Perquè és una cosa que te la sents teva i que com no ve imposada...
Exactament.
Quan tens aquest moviment de base i tens una cosa sòlida que després pot pujar cap amunt.
I és la demostració que per més que les institucions moltes vegades intentin liderar segons i imposar segons quines festes i quines celebracions, si la gent no està predisposada, allò no acaba de quallar, i això és el que va passar amb la Festa del Llibre, que finalment això la celebrem per Sant Jordi des de la Segona República.
La festa ha anat evolucionant i ara 23 d'abril, a part de ser el dia de la Diada de Catalunya, dels enamorats, dels no enamorats també, de les flors, dels llibres, és el dia de les novetats editorials.
Sí.
Això des de quan?
Doncs des del principi. De fet, és molt divertit perquè jo ho recomano. A més, ara és molt fàcil perquè tota la premsa antiga històrica que tenim al nostre país, els arxius la tenen digitalitzada, és de lliure accés, podeu entrar a les webs dels arxius.
Això està molt bé.
I ho podeu mirar. I dediqueu-vos a mirar el diari dels dies abans de Sant Jordi i els dies després de Sant Jordi de l'època de la Segona República. I, de fet, us porto la llista de les novetats editorials dels anys 30.
Sí?
Sí. La vols saber? Que comptes d'entrevistar David Trueba, hagués entrevistat altra gent, avui tu aquí.
Aquí hauríem d'haver entrevistat.
Doncs mira, si haguessis sigut l'any 1933, sí? Si no estaríem tan ben conservats, també t'ho dic ara, un professor de filosofia de la Universitat de Barcelona que es deia Jaume Serra Unter.
Que hi ha una beca, ara que es diu Serra Unter a les universitats.
Veureu que totes les petums tenen persones, i en aquest cas la novetat de l'any 33 era un treball sobre un filòsof que es diu Spinoza.
Home.
Que no té res a veure amb l'Albert Spinoza d'ara del món és groc.
Aquest vam zeta
i pensava molt. Aquest és com més emotiu, és un altre tema que tampoc no tocarem perquè avui continuarà tenint amics. I l'any 33 també el que passava és que hi havia novetats editorials al territori. Saps això? L'autor local de tal lloc,
sí.
No? Que passa a Tarragona, passa a Girona...
De proximitat.
A proximitat, no? Que doncs, a Barcelona potser poden passar més o menys desapercebuts i, en canvi, a altres zones passa. Doncs a Girona, per exemple, aquell temps hi havia un personatge molt important que jo m'estimo especialment, que era Carles Rahola i Llorenç, que era un historiador, sí. Un divulgador importantíssim. Doncs l'any 33 va publicar un llibre que era sobre la visita que va fer el rei Ferran VII a Girona el 1820 i escaig, o 1830. I amb aquest llibre havia guanyat un premi als Jocs Florals de 1930. Per tant, una cosa que també passava llavors és presentar les novetats editorials premiades, no? Com el màrqueting que fem ara. L'últim premi Sant Jordi per Sant Jordi, no? Doncs el premi dels Jocs Florals de l'any 30, de l'any 33, doncs Carles Rahola, que havia guanyat el Ferran VII, doncs això. I l'any 36, a més, Prudenci i Aurora Bertrana, pare i filla, tots dos van publicar i presentar per Sant Jordi l'any 36 la seva novetat editorial.
Xavi, fem una cosa, ho deixem aquí, si et sembla.
Jo el que tu vulguis. Tu, el que tu em demanes, jo t'ho faig.
Això, escolta, és una sort. Olga, marxem res. Breument a publicitat, queda't amb nosaltres a veure aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel Especial Sant Jordi. Com dèiem, fem una petita pausa i ja aquí a la paradeta que tenim, que per cert, vine'ns a veure perquè aquí ja comença a haver-hi més ambient, Olga, la gent s'anima a sortir al carrer.
Ara ja es deu sentir el rebombori, els oients deuen notar que per aquí ja cada vegada passa més gent.
Clar, és que estem a peu de carrer, vull dir, estem aquí a tocar amb la Catalunya 115, com dèiem, et pots aproximar i ens hi pots veure també com és el Xavi Carmeniu sense mascareta. I dit això, quan tornem de la pausa publicitària, estaran nosaltres Pep Martí i Miquel Macià, que ens parlaran del seu llibre Els que manen, de l'editorial Saldonar. Fins ara.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.
Ràdio Estel, especial Sant Jordi. Sintonitzem amb tu.
Hola, me'n vaig a París, Madame Messier. Superades amb jungles profundes i blaves. Si fes el món, què pens en un dia?
Vinga, seguim aquesta segona hora del nostre programa especial de Sant Jordi escoltant un nou tema, per cert, dels Antònia Font, aquest Olala, i a ells donem la benvinguda a dos nous autors que ens presentaran el seu llibre escrit, per cert, a quatre mans. Es tracta dels Que manen, un llibre que narra la vida i miracles de les 50 famílies que mouen, segons els seus autors, els fils de Catalunya. Un llibre, per cert, en pròleg del periodista Ferran Casas. Ja podem saludar des d'aquí, des de la paradeta de Ràdio Estel i a Rambla Catalunya 15. D'una banda, Miquel Macià, escriptor, periodista i fundador i director de Nació Digital. Molt bon dia, senyor Macià.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar aquí. Bon Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i també un bon Sant Jordi per tothom.
En paraigua a la mà, eh? Ja l'he vist arribar amb el paraigua.
Bé, que quan he sortit d'allà de la casa estava fent una tempesta bastant impressionant.
Però hem de dir que el paraigua tancat, eh?
Sí.
De moment s'està aguantant, s'està aguantant. Sí. Aquí tancat. Pep Martí, historiador, escriptor i periodista i també a Nació Digital. Com estem, Pep?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, òbviament, per acompanyar-nos en aquest Sant Jordi, que segurament no sé com es presenta el dia d'activitats. Com ho porten, l'agenda?
Bé, tot sortit d'aquí hem d'anar corrents a... d'anar a firmar amb dues parades aquí al Passeig de Gràcia. Estem molt nerviosos, no cal dir-ho.
Doncs gràcies novament per estar aquí. Centrem-nos ara en el vostre llibre, en aquest dels Que manen. Pràcticament, clar, podríem dir que és una enciclopèdia de les grans fortunes catalanes. És un recull de la sèrie que en el seu moment es va publicar en el seu digital. Quins criteris vau seguir a l'hora de fer la tria? Qui es llença, Pep?
Vam buscar un llistat que evidentment no podia ser complet perquè és impossible concentrar en 50 noms, doncs, totes les sensibilitats, diguem-ne, de les nostres elites, però crec que vam acabar fent una tria que és bastant representativa de totes les sensibilitats, des del punt de vista potser polític, ideològic també, que ho vam tenir molt en compte, la seva resposta també davant del que va ser el procés sobiranista, que no es pot reduir a una única estratègia o línia d'actuació, i sobretot recollir també les grans branques que formen això que a vegades en diem, de manera potser qüestionable, la burgesia o el patriciat, no? Clar. Que no té res a veure, doncs, els que aixequen la persiana, que diem nosaltres, com els sectors més vinculats al poder financer, o els grans llinatges. Volíem enfocar molt què quedava d'aquella burgesia que una mica havia construït l'arquitectura institucional del país ja fa una mica més de 100 anys. No?
Clar, el llibre, ara parleu d'aquests grans llinatges, grans cognoms de la burgesia catalana fins a l'actualitat, estem parlant de Cambó, Güell... Estem parlant d'uns protagonistes que eren reticents a parlar-vos de les seves fortunes. Ho heu trobat així? Clar, això suposa un gran repte periodístic, no? Com va ser el procés de documentació, Miquel?
Bé, tant en Pep com jo... Ja fa un munt d'anys, molts anys que fem de periodistes i que seguim l'actualitat econòmica i política del país. Per tant, ja partíem d'un coneixement acumulat de molts anys. Després, esclar, vas des de les fonts directes, amb alguns poder parlar personalment, poder parlar amb gent molt propera, consultar documents històrics, consultar documentació de les pròpies empreses, si ha estat possible, la que és pública, evidentment que sí, i de tot això fer-ne un relat capítol per capítol, perquè el que s'ha de destacar és que són 50 i cada un té el seu propi capítol, o sigui, no és una barreja, sinó que són històries que cada una comença i acaba en el capítol, i posant molt l'accent en quin és l'origen de cada una de les fortunes. Quin és l'origen? No fer només una pinzellada sobre el moment actual, sinó l'origen, però l'origen més remot, des del principi, des del minut zero.
Clar.
I no és fàcil accedir-hi.
És que és això.
Perquè la discreció...
A vegades, Pep...
Allò que deia el general de Gaulle, no es pot manar sense laconisme i discreció. Doncs ells també, ells saben que cada declaració que facin una mica es debiliten.
Clar.
Per dir-ho d'alguna manera.
No, ser públics no els hi aporta res.
No.
Excepte en alguns casos, per exemple, la Carmen Cervera,
sí,
perquè ja ha viscut molt d'estar present, però són molt pocs els que s'hi presten perquè no els aporta res.
Sí, els que han tingut un protagonisme mediàtic ja des de fa molts anys, que un Josep Sánchez llibre ara està Foment, és un altre cas, sí, perquè clar, no s'ha acabat el món polític, està acostumat als mitjans, és un altre, està basat una mica en molt la seva actuació en voluntat d'intervenció, però el que són les fortunes i res més, en que no estan ficats en política, el que intenten és dedicar-se als seus negocis, clar, i que no se'ls molesti.
Clar, Miquel Pep, clar, estem parlant, per exemple, cognoms que també surten en el vostre llibre, els que manen, estem parlant com els d'Aurella, de Coca-Cola, Godó, de La Vanguardia, Roures, d'Ivaneta Media Pro, o el nom d'Isidre Feina, per exemple, de La Caixa. Documentar-vos i escrivint aquesta sèrie de nissagues de poder, podem dir-ho així? Sí? Nissagues de poder? Amb quina vau gaudir més, que dieu, ostres, aquesta? Va, Miquel.
Mira, jo vaig gaudir molt resseguint des del principi tota la història de La Vanguardia i escrivint un capítol molt llarg, junt amb en Pep, sobre Godó i la història de La Vanguardia. Després, un altre que també m'ha intrigat molt és Grífols. Què fa Grífols? Com s'explica la seva presència tan forta als Estats Units? Quin és l'element més avançat de les investigacions que fa Grífols sobre la salut humana? Aquest és molt interessant, el de Grífols.
I Grífols, de fet, a banda de ser, com s'ha dit ja moltes vegades, potser l'únic gran nom de l'IBEX, que ha mantingut una actitud respecte al procés bastant diferent, podríem dir fins i tot heterodoxa, de més comprensió davant del procés, una posició més catalanista, també són els que històricament dels pocs llinatges que durant la Guerra Civil no es van alinear amb el costat franquista o no s'hi van adaptar, sinó que més aviat venien d'una actuació més prorepublicana. Hi ha algun altre cas, el cas per exemple de l'hoteler Clos, una família, una persona que s'ha fet molt ell mateix, que el seu pare va ser policia de la Generalitat Republicana, represaliat a l'entrada del franquisme, va estar a la presó, de fet va estar a punt de ser afusellat i va sortir ja molt malalt, i realment una família que va patir molt amb els seus orígens. No és el cas majoritari, la major part d'aquests noms ja venen de llinatges que venen de lluny.
I, Miquel, fins a quin punt aquestes grans fortunes que expliqueu al vostre llibre, Els que manen, ens ajuden a entendre una mica la Catalunya d'avui? Com ho veus, això?
Mira, nosaltres ho resumim dient que llegir aquest llibre és una manera de llegir també la història de Catalunya, perquè estan tots, són unes històries que, com que no ens fiquem en la vida privada, a no ser que hagi tingut una projecció pública, aquesta vida privada, i entrem, per tant, en la seva actuació econòmica, política i social, doncs forma part d'aquest context que és el país des de principis del segle XX, i per tant és una manera de llegir la història de Catalunya, seguir aquest llibre.
Pep, d'acord, no?
Estic completament d'acord. De fet, per això nosaltres potser hem fet moltes concessions, diríem, a la història, perquè creiem que hi ha llinatges que potser poden sorprendre ulls ara de dir, coi, com és que encara parlen dels Cambó? Però és que sense veure la vicissitud dels Cambó,
no pots entendre
una família que havia dominat tant, el Francesc Cambó és una figura que ha marcat la història contemporània nostrada, i com ara veus que, per exemple, s'estan venent el que havia estat, intenten vendre la perla, la que era un retrat fet per Botticelli, que havia estat una mica la peça més preuada de Cambó. O sigui, com dibuixa bastant una mica una certa fallida, una certa decadència d'un sector del patriciat.
N'hi ha una història que em preguntaves abans, que també és molt curiosa i potser fins i tot simpàtica, que és la de Tous, de la joieria.
La joieria Tous, clar.
Tous, sí, perquè comencen ben bé com un taller artesanal.
A Manresa, clar.
Comencen com un taller artesanal, i és a partir de les seves idees i de la seva capacitat d'expansió i de la seva força de disseny que arriben on són ara l'actual generació. Els Tous són un d'aquests que no s'amaguen, justament, durant molts anys, el matrimoni ara, perquè estan retirats ja tots dos, durant molts anys van viure molt de la seva presència.
Totalment. Per acabar, pregunta obligada, més enllà del vostre llibre, Els que manen, quin llibre en recomanaríeu per aquest Sant Jordi? Va, qui es llença? Miquel.
El nostre, en primer lloc, és bueno, fonamental, això per suposat. Els contes de Chekhov, jo trobo que és interessant en aquests moments que hi ha la crisi, tenim la crisi a Europa tan greu a Ucraïna, la invasió russa. Jo crec, per penetrar una mica en la cultura russa, un llibre que són relats que estan a cavall de finals del XIX, ell mor a començaments del XX, dibuixa una mica aquesta Rússia tsarista. Jo penso que és una bona manera
una bona
de fer introspecció.
Bé, ell ha parlat de ficció, jo parlaré de no ficció. Jo recomanaria el Tots o ningú de la Clara Ponsatí.
Doncs aprenem nota. Nosaltres des d'aquí, del Matí a Ràdio, se lo recomanem als que manen, de l'editorial Saldonar. Moltíssimes gràcies tant al Miquel Macià i al Pep Martí. Gràcies per ser amb nosaltres i que tingueu una molt bona diada.
Igualment.
Una bona signatura de llibres. Nosaltres que seguim avançant en aquest especial del Matí a Ràdio Estel, fem una cosa, marxem a publicitat, ens queden moltes coses a fer. Ara mateix, mireu, ens queden 5 minuts per arribar a 11:45. Hem de passar per la Casmòbil, perquè ara ben bé crec que torna a estar molt ben acompanyada, però és que ja està aquí amb nosaltres Marià Marín, que és el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, que ens ha de parlar una mica de com van, de com estan en aquest Sant Jordi 2022. També Xavier Carmaniu, que el tenim per aquí, que encara ens ha d'explicar més enllà de la història, doncs el llibre com a objecte, no?, d'aquest Sant Jordi. Tot això és el que és el menú que us hem preparat per arribar al punt de les 12. Petita pausa publicitària i tornem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ràdio Estel, especial Sant Jordi. Sintonitzem amb tu.
Vinga, 3 minuts i ens situem al punt de 11:45. Escoltant a Mishima, clar... Ai, qui més m'estima. Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, possiblement el dia més maco de l'any. Una festa per tothom, per qui està enamorat, com sempre diu la Olga, i per qui no ho està, pels floristes, pels llibreters. I per fi aquest 2022 la notícia és que recuperem 100% una gran festa. Marià Marí, gerent, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. Què tal, com estem, Marià? Retrobem aquí a Ràdio Estel, Marià.
Molt contents, gràcies per ser aquí. No, i molt agraïts, perquè fa un goig passejar pels carrers. Ostres. Fa un goig. M'han entrevistat d'una agència de la Xina.
Sí?
De la Xina.
Sí?
Perquè estan interessats per Sant Jordi, perquè troben que és la festa més bonica que han vist mai.
És que és així. És que és així, Maria? Clar, dèiem, per fi un Sant Jordi normal, sense restriccions. Això ja és moment de... és aquesta felicitat plena, no?, que tenim en aquest de 2022. És així, oi, Maria?
Sí, tu ho has dit. És una triple festa del llibre, de la rosa i dels enamorats, el patró de Catalunya, per tant, surten dues entitats. I, esclar, hem tingut 2 anys sense fer-ho. Un sense fer-ho, i un altre que només hi havia dit al llibre i trobes a faltar tota aquesta vida.
I de fet ja es va notar, per exemple, ahir mateix, perquè ja podíem veure pels carrers de Catalunya diverses paradetes, no?, que ja van dir, vinga, va, que tenim ganes de sortir al carrer.
Sí, la nostra idea, ja ho fèiem l'any passat i encara ara, no hi ha restriccions, però és important tenir molts espais, molts espais amplis, el màxim possible, separats, i la idea que a part de llibreria hi hagi una taula al davant i avançar-ho, té aquesta voluntat d'evitar al màxim les aglomeracions i de gaudir de la festa amb més facilitat.
Clar, i a part també, Maria, la pandèmia ha afectat a tots els sectors, les llibreries van estar tancades, recordem-ho, pel confinament, que ens va reconciliar també, això ho parlàvem l'altre dia, l'olor de tinta, amb la lectura. Els llibres, d'alguna manera, es van convertir en un refugi, i el Sant Jordi 2020, tot i estar tancats, també van comprar molts llibres, no? Quines són les previsions que estan marcades des del Gremi de Llibreters?
Previsions de Sant Jordi no les fem mai, i ja ho expliquem després, però no hi ha hagut any que no hagin superat el que preveien. I amb aquestes ganes jo crec que aquest any anirà molt bé, perquè és dissabte i ja hi havia cues a les 9 del matí, que és quan obríem, i això ens ho repetien a molts llocs, i ja hi va anar molt bé. No fem previsions, però sí que l'any passat, a nivell global, el sector del llibre va créixer pràcticament un punt, i veníem d'on veníem.
Clar.
Això és molt positiu. Van créixer durant els dos últims anys els índexs lectors a Catalunya i s'han consolidat, això és positiu, i per tant aquest Sant Jordi amb aquests antecedents també creiem que serà el tret d'arrencada d'un Sant Jordi ja com el somiàvem i el volíem.
Però de fet, Maria, clar, llavors el 23 d'abril, ara ens situem el 2020, el vam traslladar al Dia del Llibre el 23 de juliol. Clar, llavors...
No
va ser així? Ai, ara et posen antecedents.
Sempre ens vam negar a dir que jo no era Sant Jordi.
Ah, explica'm això bé.
Venien d'un confinament, quan ens van confinar va ser molt sobtat, de fet sí. Ens van confinar un dia per l'altre, com qui diu.
Sí.
No sabíem el que duraria. I vam dir, hem de tornar la solidaritat de la gent que va comprar llibres per Sant Jordi, que no va poder,
sí.
I els van a buscar el juny-juliol, vam dir, hem de tornar la solidaritat fent un llibre estiu, que diríem una festa d'estiu. Però vam dir, però no és Sant Jordi, perquè Sant Jordi...
És el 23 d'abril.
És el 23.
Però tot i així us van sorprendre, les dades? O sigui, va anar bé aquest dia d'estiu, no? De llibre.
No ho havíem fet mai, per tant, que... Clar, va ser un èxit perquè va respondre la gent, van sortir... En uns jocs va anar molt més bé que no pas en d'altres, hi havia restriccions, però vaja, una festa que no has fet mai, i te la inventes, i l'anuncies 15 dies, i sorgent, és un èxit sempre.
Maria, ara ens parlaves, de fet, quan ens vas visitar fa uns dies a l'olor de Tita aquí al matí a Radio Estel, ens parlaves de la gran novetat d'aquest any, que és, per exemple, a Barcelona, en aquesta gran superilla, recordem-ho, a Gran Via de les Corts Catalanes, Avinguda Diagonal, també Pau Clarís i Balmes, on trobem llibres i autors. Més de 300 parades, 4 quilòmetres de llibres, 3.400 parades de roses. Com valoreu des del gremi aquesta superilla? Ha estat un superinvent?
No, valorem a tot Catalunya la implantació de zones professionals de llibre i flor, molt senyalitzades, més àmplies, perquè la gent no ho gaudeixi millor, perquè el 2019, si recordem tots, era molt difícil passar, ja per un tema gairebé de seguretat. Això ja no vam provar, ho vam fer l'any passat, i aquest any, a la ciutat de Barcelona, estem en 7 districtes, en 15 espais, però és veritat que Superella és el més gran, amb un experiment de 10 camps de futbol tallats al trànsit, i per tant amb una logística nova, complexa, que hem hagut d'inventar per garantir més fluïdesa, més seguretat, i posar en valor també la feina de la cultura de la flor i del llibre. Ho valorem bé, però sobretot haurem de valorar-ho quan acabi, perquè aquesta part sí que és nova.
Mira, ara que dius quan acabi, clar, esperem que sigui avui un dia de rècord de vendes i que després doncs, llegim també tots aquests llibres que ens comprem, que això també és important, no? Que fomentem aquesta lectura. Avui deu ser un d'aquells dies, Maria, d'aquells llargs, no? Que teniu previsió de quan s'acabarà el vostre, el teu Sant Jordi?
L'acabarem a Barcelona, sí o sí, a les 9. I ara aprofito per fer una crida...
Si us plau.
...perquè la gent ho respecti. No,
Sí, sí.
Ahir va haver un partit de Champions amb pràcticament 100.000 persones en un lloc. Nosaltres, quan s'acabava el dispositiu, entràvem a muntar a les 12 de la nit i haurem de desmuntar-ho tot en 4 hores i mitja perquè demà hi ha una cursa i 3 festes de primavera i és festa major en 2 o 3 barris. Llavors, per ajudar, igual que els altres ens han ajudat a nosaltres... Si respectem això i si ens quedem amb ganes d'un llibre, la llibreria obre cada dia els 365 dies de l'any. Però sí que en el cas de Barcelona, a les 9 en punt, hem de plegar perquè hem de desmuntar 4 quilòmetres de parades, 4.000 parades a la ciutat, 10 camps de futbol només a Superella, i ho hem de fer en 4 hores i mitja.
Clar, llavors,
per respecte a la ciutat,
fem aquesta crida, no? Sí. A tota la
i que la gent vingui en transport públic
també, aquesta mobilitat, tot i així aquesta Superella està tancada, diguéssim, no hi ha, es pot circular tranquil·lament caminant. De fet, estem veient aquí a Barcelona amb els dits creuats, perquè ara la pluja s'està resistint en aquest sentit al vent, no? Em sembla que és potser també alerta una de les principals precaucions. L'any passat, Maria, ja per acabar, diria que hi va ser 1 milió de vendes. De quants llibres es van vendre? Tu ens pots donar alguna xifra?
Del que es va vendre l'any passat?
Sí, el dia de Sant Jordi.
Doncs mira, ara sé que vam superar el milió, recordo.
Més d'un milió.
I vam facturar uns 22 milions d'euros.
Però també aquest missatge que també ens feies, que ha de ser el dia de Sant Jordi, òbviament el dia del llibre, però també durant tot l'any s'ha de comprar llibres.
És bàsic, és com si algú el felicites el dia del seu aniversari, però la resta de l'any no li vols dirigir la paraula. Exacte. Diem que és un...
No, que
és... L'adjectiu cadascú se l'està imaginant. No té cap mena de sentit.
És un molt bon exemple.
És a dir, la feina que fem cada dia i que cada dia ens construeix i ens fa millors, el dia 23 d'abril la celebrem amb tothom. Però té sentit celebrar la festa quan treballes aquesta amistat amb el llibre cada dia.
Maria Marín, gerent i secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, com sempre ha estat un plaer que estiguis aquí als micròfons de Ràdio Cel. Que tinguis una molt bona diada, que encara queda dia a disfrutar-ho.
Gràcies.
I bé, que nosaltres que seguim avançant ja de camí cap a les 12, mira, 10 minuts que falten concretament per arribar al punt de les 12, marxem res breument a publicitat, a veure si podem connectar amb la Cas Mòbil, que jo ja me la imagino, la Judit Casillas deu estar enmig de la Superilla, crec que va de camí a la Pedrera, Jordi Carretero, que tinc avui molt a la vora, el nostre tècnic. Això ara ho comentàvem amb el Maria, no sé si és bo o si és dolent tenir el tècnic tan a la vora, això n'hi preguntarem després. També ens queda pendent a Xavier Carmeniu, que ens ha de parlar avui i una mica de la història del llibre com objecte. Això és el que ens espera aquí al matí a Ràdio Cel Especial Sant Jordi. Ara tornem.
Ràdio Estel. Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Vinga, doncs seguim aquí en directe des de Rambla Catalunya 115, vivint aquest Sant Jordi al carrer des del matí a Ràdio Cel. A Olga Vallejo em sembla que ara no surt el sol. Espera't, que quan t'asseus
no
aquí, cada cop que t'asseus aquí, pam, surt el sol.
A
veure, esperem que sigui així.
Però no plou, això és una molt bona notícia. Cada vegada hi ha més gent pel carrer i com passa a tots els Sant Jordis, tothom amb un somriure, com a la majoria de gent no porta mascareta i podem veure aquest somriure... Doncs això es contagia.
Això és bona notícia i també, clar, aquest somriure que també hi ha gent que va cantant, Em sembla que de fons no m'ha escoltat. Xavier, escolta, fem una cosa, si va. Em permeteu, marxem un moment cap a la Superilla, connectem amb la Cas Mòbil, a veure, preguntem-li a la Caselles. Judit, on et trobes ara mateix?
Doncs mira, Mercè, ara mateix estic a Passeig de Gràcia en València. Volia anar cap a la Pedrera, però és que he sentit molts de crits i he hagut de parar aquí, a Passeig de Gràcia en València, per veure què passava. Doncs bé, estic a la cua de l'Isquelen, hi ha moltíssima expectació, molts de crits. Estic acompanyada, de fet, de l'Àfrica i de les seves amigues de 16 anys, que ens poden explicar per què estan tan emocionades. A veure, Àfrica, per què esteu tan emocionades?
Bueno, primer de tot perquè l'Isquelen és com una escritora que escriu com superbé. Té uns llibres superbonics i les seves històries són fascinants. Pues és com que t'enganxen moltíssim les seves lectures per la manera que escriu.
I per què cridàveu tant ara que passava per aquí? Només us sentia cridar, com és?
Perquè estem com superemocionades i fa molta il·lusió veure-la, perquè és com llegir els seus llibres i després veure-la en persona i ser les seves fans és superguai poder veure-la en persona i que et firmi un llibre.
Ja l'has vist, no? Perquè esteu ja quasi aquí davant de tot de la cua. Què has sentit quan l'has vist?
bueno, és com molt, com si estigués vivint un somni, per al fet de que, no sé, és com super irrealista, perquè no m'imaginava mai el fet de poder veure-la en persona i que em firmés un llibre i tenir-la tan a prop.
Has llegit molts de llibres seus o no?
He llegit una biologia seva, que és la primera que vaig llegir. He llegit també un altre llibre i ara aquest llibre que encara no m'he començat, que és el seu llibre nou.
Com es diu?
El mapa de los anhelos.
Tens ganes ja de començar-lo?
Moltíssimes, perquè m'encanta com escriu i sé que m'agradarà, sé que m'agradarà moltíssim.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Àfrica. Et deixo perquè ja quasi toca. Gaudeix molt d'aquest dia i és un goig, Mercè, veure-les tan il·lusionades, no? I aquest foment de la lectura entre els més joves, de veritat, que és superemocionant, que se'm posen els pèls de punta només d'escoltar-les.
Home, Judit, i a nosaltres també, perquè escoltar l'Àfrica, no sé si era l'Àfrica, no?, que deia que això era com, sí, un gran, exacte, somni, no? Un gran somni, ha dit.
Sí, és que li havies de veure els ulls, Mercè. De debò, estava superemocionada, sí.
Ja ens ho imaginem. Judit, que anem avançant, jo no sé si ara tu... Em sembla que vas cap a la Pedrera, no?, ens deia ara el García.
Espera't, perquè ara a les 12, sí, tenim una entrevista també aquí a Ràdio Estel, una nova entrevista a un dels autors. No sé si doncs... revelar-vos quin és o no, què us sembla?
Va, dóna'ns una pista.
A veure, una pista molt relacionat amb la pandèmia.
Molt relacionat amb la pandèmia, i és català.
És català.
Aquesta seria... I és català. I és un doctor.
I és català.
I és un doctor.
Sí.
Va, mira, ja n'han donat tres. Sí. Doncs, Caselles, Cas Mòbil, tornarem a connectar amb tu després del butlletí informatiu de les 12. Ves fent camí, ja ens ho explicaràs.
Molt bé, fins ara, Mercè.
Fins ara. I vinga, que nosaltres reprenem aquí des de Rambla Catalunya 115. Teníem el Carme Niu, pobre, que està aquí vivint aquesta diada de Sant Jordi amb nosaltres, que tenim unes ganes de tornar-te a escoltar la veu, Xavier.
Doncs aquí, tu saps que tu em preguntes i això xerro. Una altra cosa no, després ja agafareu l'escombra i em fareu fora, però de moment...
Olga, tenim moltes coses, moltes preguntes a fer-li al Xavier.
Sí, hem començat sabent que Sant Jordi... Bé, el dia del llibre es celebrava el 7 d'octubre, va
el
passar...
Espanyol,
el dia del llibre, el dia del llibre era el 7 d'octubre, que no va acabar de quallar
no
la cosa.
Bé.
Va passar el 23 d'abril, que sempre fa més bon temps que l'octubre,
sí,
com és evident, perquè ara mateix, almenys a Barcelona, no està plovent, i això és una molt bona notícia, una festa que va arrelar, que va coincidir amb la Rosa, que ja se celebrava... el dia dels enamorats, el dia de Sant Jordi, que ja era Sant Jordi...
Vallejo aprovada, ho té tot, s'ho ha après tot, però de dalt a baix.
He anat prenent notes.
Després
parlarem
amb la senyora Mercè a veure què tal.
Però com va seguir la festa quan hi ha una guerra civil, quan hi ha una dictadura?
Doncs durant la República va ser un moment d'esplendor. De fet, abans repassàvem les novetats editorials dels anys 30, no? Parlàvem de Serra Húnter, de Carles Rahola, dels Bertrand, llavors no hi havia tants mediàtics, per dir-ho així, no? I el que passa durant la República és que hi ha un moment d'eclosió, la festa del llibre es converteix en un dia ja molt semblant al que tenim avui en dia. De fet, igual que abans us deia, busqueu les pàgines web dels arxius i busqueu diaris, sí. Podeu anar també a l'arxiu fotogràfic de la ciutat de Barcelona, que tenen bona part del fons digitalitzat, i hi ha un buscador que, si poseu Sant Jordi, us començaran a sortir fotografies antigues i veureu parades com les d'ara, en què hi havia un tal Francesc Macià comprant llibres envoltat de gent, per
sí,
exemple. Sí, clar. Igual que avui veurem segurament Pere Aragonès, abans vam veure Jordi Pujol, etcètera, no? Perquè és una cosa que queda vinculada a la identitat catalana. Quan esclata la Guerra Civil, evidentment, les prioritats són unes altres i, tot i això, s'intenta mantenir una certa normalitat. Aquesta normalitat es manté fins l'any 38, que ja llavors la cosa no acaba d'anar bé, i el que fan és traslladar-la per raons de logística al mes de juny, i el que es converteix és una campanya solidària per comprar llibres pels soldats que són al front, perquè una de les coses també que hi havia era un servei que es deia a les biblioteques al front, amb una mena d'autobusos, camioneta, que anaven pel front carregats de llibres perquè els soldats poguessin llegir...
A les hores mortes.
A les hores mortes, sí. No us anava a dir-ho, però ja que treus el tema, sí, pobrets. I el que feien era... Perquè, a més a més, clar, la guerra, des del punt de vista republicà, també era una manera de fer com una revolució, una transformació, i, per tant, era el moment que també el proletariat, que deien ells, els soldats, doncs es formessin i tinguessin l'oportunitat de conèixer, no? I el que deien, molt bé, voleu celebrar Sant Jordi, doncs compreu llibres, i aquests llibres els envieu al front, o també als hospitals, perquè els ferits que són recuperant-se casa, doncs puguin tenir alguna cosa per llegir. Clar, ara hi ha wifis i internets i mòbils i és una mica diferent.
Clar,
però llavors, tot i que jo crec que encara ara, el llibre tenia un component importantíssim, importantíssim. Després, amb la Guerra Civil i el franquisme, la cosa se'n va anar a Can Pistraus. L'any 40 es converteix només en el Dia del Libro Espanyol altra vegada i de l'única cosa que es parla és de Cervantes. No es parla ni de Shakespeare. I no és fins a la transició i sobretot a partir d'allà de la recuperació de les llibertats democràtiques que comença a haver-hi doncs aquest reviscolament d'aquesta festa que tenim avui en dia i que sempre surt el sol per Sant Jordi.
Sempre surt el sol. Mira, de quina manera. Posem aquest punt i final, Xavier. Moltíssimes gràcies per la teva participació. Avui ho hem de deixar aquí, l'espai de Xavier Carmeniu. Nosaltres continuem, però ara a punt d'arribar al punt de les 12. Notícies amb Laura Polo del Foc, ens ha d'explicar tot el més destacat del món de l'actualitat. I que tornem després, alerta, ja us ho dic, amb Oriol Mitjà, amb la Cars Mòbil i també amb l'olor de tinta que ja ens arriba, gràcies a Aure Ferran. Fins ara.
Adéu-siau. Que sapigueu que no he estat bé.